Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 8 de juny de 2012. El Consell de Ministres aprovarà avui el nomenament de Luis María de Linde com a nou governador del Banc d'Espanya en substitució de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que deixa el càrrec, recordem-ho, un mes abans que expiri el seu mandat. Linde, molt proper al ministre d'Economia Luis de Guindos, tindrà com a principal missió valorar les auditories independents que xifraran properament el rescat que necessita el sistema financer espanyol. Segons les xifres que ja circulen en les últimes hores, no oficials, per exemple, el Fons Monetari Internacional parla de 40.000 milions per referir-se a l'ajuda dels bancs espanyols, segons ha filtrat l'agència Reuters. Diverses agències de qualificació i un eurodiputat del PP eleven fins a 100.000 milions d'euros l'ajuda dels bancs espanyols. Enmig d'aquest ball de xifres, el president Mariano Rajoy va evitar ahir pronunciar-se a l'espera, va dir, que es facin públiques les avaluacions en curs. En aquests moments de màxima dificultat per a l'economia, aquest tipus de coses, per exemple, els rumors sobre quantitats determinades, són camins desviats, equivocats. Tots volem una ruta decidida cap a una recuperació que passa per més tranquil·litat en tots els ambients i més esperit de consens. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Resumim ara en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Iniciativa Esquerra i el grup Mixt forçaran la creació d'una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya sobre les caixes catalanes. Els socialistes també en són partidaris, però de moment no se sumen a la petició. La comissió vol determinar possibles responsabilitats derivades de l'actuació i gestió de les entitats i la possible vulneració dels drets dels consumidors.
El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, ha dit als rectors que són les comunitats autònomes les que tenen la competència i la facultat per decidir els preus públics de les matrícules universitàries i sobre el règim de dedicació del professorat universitari, ha anunciat la creació d'una comissió mixta.
La crisi a l'eurozona podria posar en perill el projecte d'Eurovegas a l'estat espanyol, o almenys això és el que ha donat a entendre el magnat de Las Vegas Sands Corporation, Sheldon Adelson, durant una junta d'accionistes celebrada ahir. El promotor d'Eurovegas diu que encara no hi ha res decidit sobre l'emplaçament.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat Jorge Andrés Madrid, el sicari que va matar Martínez Touriño a 24 anys i 6 mesos de presó, com a autor d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de disfressa.
I en esports, Barça i Madrid juguen a les 10 d'aquesta nit al Palau Blaugrana el segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. D'altra banda, avui comença a Varsovia l'Eurocopa de futbol amb un partit entre Polònia i Grècia. Espanya debutarà diumenge contra Itàlia. El Consell de Ministres aprovarà avui el nomenament de Luis María de Linde com a nou governador del Banc d'Espanya en substitució de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Linde, que té 67 anys, és molt proper al ministre d'Economia, Luis de Guindos, és funcionari del cos tècnic d'economistes de l'Estat i sempre ha ocupat càrrecs públics de segona fila. La principal feina del nou governador serà valorar les auditories independents que xifraran el rescat que necessita el sistema financer espanyol. Luis de Guindos descrivia així Luis María de Linde.
El momento es difícil, el momento es complejo, el momento, sin duda, es un momento delicado, un momento de encrucijada, y por eso hemos buscado una persona con experiencia, con bagaje, con conocimiento de la casa, con conocimiento internacional.
La cúpula del Banc d'Espanya es completarà amb Soledad Núñez, exdirectora general del Tresor, en època de José Luis Rodríguez Zapatero, com a subgovernadora.
El Fons Monetari Internacional, mentrestant, calcula que el conjunt del sistema financer espanyol necessita capital per un import de 40.000 milions d'euros, una de les valoracions precisament que necessita fer el Banc d'Espanya els propers dies.
L'organisme estaria treballant amb aquesta xifra per elaborar un informe sobre el sistema financer espanyol que s'ha de presentar aquest dilluns que ve, segons ha informat l'agència Reuters. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no vol de moment donar la xifra exacta.
Daremos la cifra en cuanto oigamos a las personas que hemos contratado y a partir de ahí, yo respeto a todo el mundo. Unos dicen 40.000, otros 80.000. Bueno, podemos hacer apuestas, pero oiga, yo tengo la obligación de respetar y de estudiarme bien las...
I els 40 milions d'euros servirien, permetrien elevar la cobertura del crèdit per al conjunt del sistema financer espanyol entre el 12 i el 13%.
Iniciativa Esquerra i el grup Mixt forçaran la creació d'una comissió d'investigació al Parlament català sobre les caixes del nostre país.
La comissió d'investigació vol determinar possibles responsabilitats derivades de l'actuació i gestió de les entitats financeres ubicades a Catalunya i la possible vulneració dels drets dels consumidors. Els promotors de la idea volen que es parli de les hipoteques, les participacions preferents, les inversions del risc que han portat les caixes a demanar ajudes públiques i també les retribucions i indemnitzacions dels directius.
Sheldon Adelson diu ara que no és segur que l'Eurovegas s'instal·li a Espanya i vincula aquest possible canvi a la crisi de l'euro.
Adelson diu que encara no hi ha res decidit sobre l'emplaçament ni tan sols si el complex s'acabarà fent a Espanya. Adelson ha deixat clar que no és un projecte espanyol, sinó adreçat a tota Europa i n'ha vinculat la viabilitat al futur de l'euro.
Catalunya Caixa necessitarà uns 4.500 milions d'euros més per sanejar-se i Nova Galícia necessitarà una quantitat semblant.
Els 9.000 milions que necessitaran les dues entitats controlades pel FROP corresponen als nous requisits de provisions aprovades pel govern espanyol. Aquestes quantitats poden ser inferiors si les caixes passen a mans d'altres entitats a les subhastes que s'han de fer.
Us expliquem també que l'Audiència de Barcelona va condemnar ahir els quatre processats per la mort de Félix Martínez Tourinho al febrer de l'any 2009, condemna que s'eleva a penes entre els 13 i els 24 anys de presó.
L'alt tribunal ha condemnat Jorge Andrés Madrid, el sicari que va matar Martínez Tourinho, a 24 anys i 6 mesos de presó, com a autor d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de disfressa i també d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. Els quatre condemnats també hauran d'indemnitzar les familiars de la víctima amb 600.000 euros.
Els tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat han visitat el claustre romànic trobat a l'interior d'una finca particular de Palamós per determinar-ne l'autenticitat.
El veredicte, però, no arribarà fins d'aquí uns quants dies. Segons fonts de cultura, un arquitecte i dos arqueòlegs analitzaran les fotos i mesures preses a l'obra, així com la documentació que els han de fer arribar als propietaris.
Un experiment adreçat a revolucionar la xarxa de redistribució elèctrica s'estrena al Sincrotró Alba 5 anys després de la seva inauguració.
Els investigadors estan estudiant la nanoestructuració de capes superconductores de material ceràmic superconductor a la qual s'incorporen nanopartícules d'òxids metàl·lics. Aquest material es pot refrigerar amb relativa facilitat amb nitrogen líquid per mantenir les propietats superconductores i permet transmetre el corrent elèctric d'un punt a un altre sense gairebé pèrdues amb una eficiència molt més gran que els cables elèctrics convencionals, la qual cosa pot revolucionar la manera de transportar l'energia elèctrica.
Ahir parlàvem del Corpus i de les seves tradicions. Un punt de referència important en aquesta festivitat és la ciutat de Berga, on es viu aquests dies festa grossa. Fins diumenge, concretament, ahir les comparses van tornar a la capital del Berguedà.
Després de la patum de lluïment del dijous al matí, les comparses han tornat aquesta nit al carrer per fer la patum completa amb els balls de les masses que han omplert a vessar la plaça de Sant Pere. Però, sens dubte, un dels moments més esperats i espectaculars de la nit han estat els salts de plens amb 900 coets patant pràcticament alhora.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest divendres al matí. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va anunciar ahir que el seu govern estudiarà un abonament realment molt assumible per als ciutadans que es vegin afectats pels peatges que el govern regional instal·larà a les carreteres de la seva xarxa.
Aguirre ha explicat que no posaran peatges en aquelles carreteres on no n'hi hagi una alternativa i que s'estudiarà en el cas d'altres com la M501 de calçada duplicada, es pugui posar una targeta o un abonament molt barat per als residents que les fan servir cada dia. Finalment, Madrid ha decidit posar peatges, ha confirmat la mateixa Aguirre, una idea que ja s'havia insinuat el mes passat. Sobre quin cost tindrà per als ciutadans, la presidenta de la comunitat no avança la quantitat, però ha explicat que haurà de ser la concessionària que s'encarregui del peatge la que els orienti a l'hora d'establir el preu. Amb aquesta mesura, el govern regional ingressarà 900.000 euros aquest any. L'any que ve, la quantitat pujaria fins als 30.000 milions d'euros.
I el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va dir ahir als rectors, després de la reunió que van tenir, que són les comunitats autònomes les que tenen la competència i la facultat per decidir els preus públics de les matrícules universitàries, així com l'aplicació de la forquilla fixada pel govern espanyol en el decret de mesures urgents de racionalització en la despesa de l'àmbit educatiu. Ho va indicar així el ministre en la compareixença posterior a la reunió del Consell d'Universitats Extraordinari, on el titular d'Educació va debatre amb els representants de les institucions l'augment de les taxes i el règim de dedicació del professorat universitari, entre altres qüestions. Precisament sobre aquest règim de dedicació, José Ignacio Bert va anunciar la creació d'una comissió mixta presidida per la secretària d'Estat d'Educació i formada per rectors i personal del Ministeri amb l'objectiu d'abordar el desenvolupament normatiu sobre els canvis que planteja el decret en relació amb la dedicació docent i investigadora del personal universitari. Plana internacional, avui destaquem el desenllaç realment violent i terrible del debat electoral que es va fer ahir a Grècia. El portaveu del partit neonazi grec, Alba Daurada, Ilias Kassidiaris, va agredir dues polítiques d'esquerres enmig del programa de televisió en directe.
El que era un debat tens sobre les eleccions del proper 17 de juny es va convertir en un autèntic caos quan Kassidiaris va llançar un got d'aigua a Rena Duru de la coalició Syriza i va dir que era ridícula. Mentre la resta dels participants al debat presenciaven l'escena astorats, la diputada del Partit Comunista, Liana Canelli, es va aixecar i va tirar un diari al portaveu d'Alba Daurada, que va respondre dient-li roja i clavant-li tres bufetades a la cara. El programa més a la cadena privada Antena es va interrompre a causa de l'incident i Kassidiaris va ser tancat en una sala dels estudis televisius. Tot i això, segons va explicar el presentador del programa, va aconseguir tirar la porta a terra i marxar.
A Síria, el règim de Bashar al-Assad ha negat ser el responsable de la nova massacre que hi ha hagut al poble d'Al-Kubeir, a la província de Hama, amb un centenar de morts, segons denuncia l'oposició.
Tal com ha fet des de l'inici de la revolta, Damasc ho atribueix a un grup terrorista, mentre els que els rebels informen que les milícies van entrar a la població i van fer execucions sumàries. De nou, el règim de Bashar al-Assad i l'oposició armada s'han acusat mútuament de la matança, però a la darrera plana, la sospita que es tracta d'un altre cop de les milícies xabihas lleials al règim de Bashar al-Assad.
I el virtual candidat republicà a la presidència dels Estats Units, Mitt Romney, va recaptar el mes passat gairebé 77 milions de dòlars, que són 61 milions d'euros, per la seva campanya. Uns 17 milions de dòlars més que el president i candidat demòcrata Barack Obama.
La Convenció Nacional Republicana ha anunciat les xifres de recaptació en el seu compte de Twitter just poques hores després que ho fessin els demòcrates. La campanya de Romney ha informat també que Romney compta amb un total de 107 milions de dòlars, 85 milions i mig d'euros, i l'equip d'Obama no ho ha revelat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. La seu de l'Institut Borja de Bioètica, l'edifici docent de l'Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat, va acollir ahir al vespre un gran homenatge al seu fundador i impulsor a nivell mundial, el jesuïta Francesc Abel. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va destacar en la seva intervenció al final de l'acte que el doctor Abel ha fet una important aportació a la bioètica i ha ajudat el govern català participant i presidint grups de treball on calia decidir temes importants. Per la seva banda, l'actual presidenta de l'Institut Borja, Margarida Bufarull, va presentar el pare Abel com un home de grans coneixements humanístics que pensava sobretot en el pacient com a persona, també seguint sempre el carisma de la Companyia de Jesús. Van intervenir igualment, entre d'altres, el secretari general de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, el president del Comitè de Bioètica de Catalunya, Marc Antoni Brogi, i el president de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, Josep Maria Laïlla. Finalment, cal destacar que el jesuïta i professor Carlos Alonso Vedate va pronunciar una conferència sobre Francesc Abel i el moment actual de la bioètica a Catalunya. En una de les seves reflexions va reivindicar la figura del metge jesuïta per estendre l'ètica a tots els nivells de la vida, perquè va concloure "Enjuguem l'existència en pau".
Més d'un centenar d'esglésies de Catalunya faran repicar les campanes per commemorar diumenge el 110è aniversari de la mort de mossèn Cinto Verdaguer. El conegut com a poeta nacional de Catalunya i artífex del ressorgiment de la poesia catalana al segle XIX, va morir a Vallvidrera el 10 de juny de 1902. Entre les esglésies que s'han sumat a la iniciativa s'hi troben les catedrals de Vic i Sant Feliu del Llobregat i les esglésies de Sant Martí del Canigó i de Sant Miquel de Cuixà, dos dels temples més importants dins l'obra de Verdaguer. La intenció dels promotors de la iniciativa, entre els quals Òmnium Cultural, és que aquest repic de campanes es faci cada any per commemorar la figura del poeta català. Igualment, es repartiran 70.000 fulletons amb poemes de Verdaguer per recordar la seva important obra.
I també us expliquem que el Vaticà ha reconegut que hi podria haver altres responsables de l'anomenat Batilix, a més del majordom de Benet XVI, Paolo Gabriele, acusat d'haver robat documents confidencials de les dependències del Sant Pare. Paolo Gabriele va afrontar ahir precisament el segon dia d'interrogatoris per part de la justícia vaticana en presència dels seus advocats Carlo Fusco i Cristiana Arru. Tot i que no ha transcendit cap informació sobre les declaracions de Gabriele, el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va dir ahir que la Santa Seu donava suport als qui consideren que Gabriele no va actuar només sol en reconèixer que de les seves paraules podrien sortir els noms d'altres possibles responsables de l'afer.
I el bisbe de Solsona, Xavier Novell, i un nombrós grup de pelegrins assisteixen avui a Roma al concert Noces de Sang. El bisbe de Solsona ha organitzat un pelegrinatge que va començar ahir i que s'allargarà fins demà dissabte per assistir al concert oratori a la Basílica Romana de Santa Maria la Major. Aquesta activitat musical ja es va fer ara fa poc més d'un any a Solsona, Cervera i Borra, dins una primera experiència de l'Atri dels Gentils de la diòcesi solsonina. Ara, amb motiu de la propera jubilació del compositor de l'obra, Valentí Miserachs, aquest concert es representarà avui a les 7 de la tarda. A més de Monsenyor Novell i altres autoritats eclesiàstiques, també assistirà a l'actuació el secretari de Govern de la Generalitat, Germà Gordó.
Passa un minut d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy talla el ball de xifres sobre el rescat de la banca. El periòdico, Síria, la vergonya sobre la consternació mundial per una nova matança. També amb una imatge d'Angela Merkel i David Cameron envoltats de persones, moltes d'elles joves, titula Merkel dona el sí a Europa. El punt avui també sobre la qüestió de la recapitalització de la banca espanyola titula Ball de xifres. I també sobre aquesta mateixa qüestió el diari Ara titula així: l'FMI quantifica el rescat 40.000 milions per a la banca.
Repassem altres portades al País. Titula: dos caixes nacionalitzades obren un forat de 9.000 milions d'euros. El Mundo, l'audiència veu aparença de delicte en els testimonis de l'11M. La Razón, quadrar els comptes. I titula, subtitula: reduir a la meitat els diputats autonòmics s'estalviaria només en sous i dietes més de 50 milions d'euros. I l'ABC, amb una entrevista a Fernando Torres, titula: tenim sort de ser espanyols.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Comencem la crònica esportiva que, com sempre, amb la informació, l'anàlisi i l'opinió ens porta en profunditat els divendres, igual que els dilluns, el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta tarda comença l'Eurocopa de futbol que es disputa a Polònia i Ucraïna. Una de les competicions per seleccions més prestigiosa és la que es viurà els propers dies. També un torneig on Espanya defensa el títol guanyat el 2008. El partit inaugural el jugaran aquesta tarda a les 6 a l'Estadi Nacional de Varsovia, els anfitrions de Polònia i els grecs de Grècia.
Exacte, recordem, són quatre grups formats per quatre equips en aquesta primera fase, per tal, un total de 16, que intentaran classificar-se, dos per grup, per passar a la segona fase. Al bloc d'opinió analitzarem qui són els favorits per grups, també donarem als oients una guia per saber on poden localitzar els partits de cada jornada. Cal dir que al marge d'aquest Polònia-Grècia, que inaugura de manera oficial l'Eurocopa a les 6 de la tarda, a 9:15, a jugar el segon partit d'aquest grup A, que el jugaran, per tant, Rússia contra la República Txeca. Recordem que Espanya no debuta fins a demà passat diumenge a les 6 de la tarda contra Itàlia, partit ofert per Telecinco.
Avui a 4:45 de la tarda, d'altra banda, se celebrarà a l'església parroquial dels franciscans de Santander el funeral per Manuel Preciado, extècnic de l'Sporting de Gijón, també en el seu moment jugador del Racing de Santander i també entrenador del Llevant durant els últims anys. Preciado, recordem-ho, va morir la matinada d'ahir a causa d'un infart als 54 anys.
Una notícia que ha consternat el futbol espanyol. Preciado, per cert, havia de ser presentat avui com a nou tècnic del Villarreal per intentar que tornés a la primera divisió després d'haver estat acomiadat a mitja temporada com a tècnic de l'Sporting. Preciado, com deies, va jugar primer amb el Racing, era un tècnic que s'havia acostumat a viure en aquests equips que baixen i pugen, era un expert en ascensos i havia aconseguit portar a primera divisió equips com el Llevant o el mateix Sporting de Gijón.
D'altra banda, en les properes hores es podria tancar el fitxatge de Jordi Alba pel Barça.
De fet, ahir es va produir un moment d'aquells de culebrot que es diuen en aquestes èpoques, quan el president del València, Manuel Llorente, no va baixar del taxi que l'havia dut a un restaurant on havia de dinar amb Andoni Zubizarreta, el director esportiu del Barça, i el vicepresident Josep Maria Bartomeu. Llorente no va voler entrar al restaurant per l'alt nombre de periodistes que estaven pendents d'aquesta reunió a les portes de l'establiment. Una vegada les dues parts acordin, o hagin acordat, no ho sabem, una trobada menys mediàtica i més discreta, el fitxatge del lateral internacional del València es podria desencallar aviat perquè al jugador li agradaria que el tema es tanqués abans del primer partit d'Espanya a l'Eurocopa. D'altra banda, a més, les diferències econòmiques entre els dos clubs no són ara mateix un obstacle insalvable.
Una curiositat, el president del València va fer el viatge des de València i va tornar sense reunir-se amb Zubizarreta?
No, diuen que va aprofitar per trobar-se, també això seria interessant d'estirar el fil amb l'Espanyol, es van reunir amb representants de l'Espanyol i amb representants de la productora Mediapro per tractar dels temes dels drets esportius, és a dir, aprofitar el viatge, diguéssim.
Sí, però no és una despesa tant...
No, i també no sabem si a més es van trucar per dir, escolta, amb tanta premsa no vull quedar, busquem un altre lloc.
Bé, obrim el bloc d'opinió de la secció esportiva amb el Ramon Castelló, com sempre, els divendres i els dilluns. Avui, al començament de l'Eurocopa, serà protagonista en aquest bloc, però abans volia recordar la figura de Manolo Preciado, Ramon.
Sí, perquè normalment quan un personatge públic desapareix, la tendència sempre és a parlar-ne bé, a més, en molts casos, amb un punt de convenció social, perquè tampoc no conec personalment Preciado, per tant, la tendència sempre és a parlar-ne bé sense haver conegut massa la persona directament. Però sí que en aquest cas jo crec que Preciado era un home que era estimat al món del futbol, perquè d'una banda tothom de l'ofici sabia que la seva vida no havia estat fàcil. Va perdre en poc temps un fill adolescent d'accident, la seva esposa de malaltia i el seu pare en un accident absurd. I ell sempre es posava com a exemple que va arribar un moment on no sabia si renunciar a viure o lluitar, i va optar per aquesta segona via, convertir-se, per tant, en un model de persona vital i que se sabia enfrontar a les situacions difícils. Però, a més, era una persona honesta, afable, tot i que conservava aquella brusquedat, podríem dir, dels entrenadors que tots alguna vegada hem tingut. Ara no tornarem a recordar l'enfrontament que va mantenir amb Mourinho, només val la pena dir que va fer les paus amb el portuguès i que ens consta també que en Guardiola gaudien d'una boníssima relació, fins al punt que el tècnic blaugrana tenia especial rivalitat per Preciado i el convidava sovint a la llotja del Camp Nou en partits importants. En definitiva, crec que se'n va un exemple d'autenticitat i coratge en un món del futbol molt sovint impostat i no sempre autèntic en valors. Per tant, doncs, descansi en pau, Preciado.
I tant que sí, i bé, va optar per lluitar en lloc de renunciar a viure i al final, doncs, és el cor, les males passades de la salut, el qui ha acabat amb la seva vida.
Sí, sí.
Ara sí, parlem, Ramon, de l'Eurocopa i comencem analitzant cada grup i els favorits que creus que hi ha en cada grup.
Sí, comencem per aquest grup A, format per Polònia, Grècia, Rússia i la República Txeca, diríem d'entrada, que és el grup més avorrit, perquè no hi ha gaire estrelles conegudes en cap dels quatre equips, tret de l'excepció del porter del Chelsea, Peter Cech, que és el porter de la República Txeca, però que, evidentment, que un porter sigui l'estrella tampoc denota que l'equip hagi de ser res de l'altre món. A priori, el pitjor equip és el grec, i tothom apunta, jo també, que els favorits per passar podrien ser els txecs i els russos, és a dir, que s'haurà de tenir en compte que Polònia té el factor de jugar a casa, i per tant això sempre s'ha de tenir en compte.
Parlem del grup B, conegut també com el grup de la mort.
Sí, és la contraposició del grup A, sempre passa això. Hi ha un grup més avorridot, hi ha un grup que hi ha més perspectives de que sigui divertit. En aquest cas, aquí coincideixen el finalista del Mundial de Sud-àfrica, Holanda, el finalista de l'última Eurocopa, Alemanya, i Portugal, una selecció que mai ha guanyat res, però que té en Cristiano Ronaldo, que també seria la principal estrella del torneig, d'alguna manera, el jugador més valuós. Pel que fa als holandesos, tenen un equip competitiu en Robben, amb Sneijder i Van Persie al capdavant, i els alemanys poden comptar amb jugadors del Bayern de Munic, del finalista de la Champions, com Schweinsteiger o Mario Gómez, o també el madridista Mesut Özil. Al marge d'aquestes tres grans seleccions, hi ha Dinamarca, destinada, podríem dir, a fer el paper de comparsa.
Analitzem el grup C amb Espanya, Itàlia, Croàcia i Irlanda.
Sí, conjuntament amb Itàlia, Croàcia i Irlanda, la selecció espanyola pot optar a la gesta del triplet i encadenar, per tant, Eurocopa, Mundial I Eurocopa, cal dir que l'equip espanyol té per noms el títol de favorita pel torneig i només caldrà veure fins a quin punt afecten les baixes de Villa, el golejador del davant, i Puyol, el central amb experiència darrere. Al marge d'això, sí, Iniesta, Xavi i Piqué estaran en forma per guanyar aquest torneig. Veurem si l'acompanya Itàlia, que per trajectòria hauria de passar ronda per davant de Croàcia i Irlanda, però sempre pot saltar la sorpresa.
Finalment, el grup D és el que està format per Ucraïna, l'altra anfitriona, i França, Anglaterra i Suècia.
Un grup força anivellat on Ucraïna compta amb el factor de jugar a casa i també amb una base sòlida formada per jugadors del Shakhtar Donetsk i el veteraníssim Shevchenko. De la seva banda, França intentarà rentar la imatge després de l'escàndol del Mundial. Recordem que va ser un desastre amb els jugadors repatriats, reunions amb Sarkozy. Per tant, en aquesta vegada, França té l'oportunitat de tornar al més alt del podi. Anglaterra sempre s'ha de tenir en compte, tot i que la seva estrella, Rooney, no podrà jugar per sanció els dos primers partits. Pel que fa a Suècia, és un equip desconegut, amb l'excepció del seu líder, Zlatan Ibrahimovic, el jugador més destacat.
I quins partits ja per acabat criden l'atenció d'aquests primers dies?
Doncs avui no n'hi ha cap de massa interessant. Sí que demà hi ha aquest a l'Alemanya-Portugal i també, evidentment, el d'Espanya contra Itàlia el diumenge a les 6.
Bé, a més dels partits de l'Eurocopa, pels amants de l'esport, aquest cap de setmana hi ha competicions importants de bàsquet, tennis i Fórmula 1, ràpidament.
Sí, comencem pel bàsquet. Aquesta nit a les 10 al Blaugrana, segon partit de la sèrie contra el Real Madrid. Pel que fa al tennis, aquestes semifinals que juguen avui, Nadal contra David Ferrer, Djokovic contra Federer, i pel que fa a la Fórmula 1, diumenge, diria que a les 8 del vespre, hi ha el Gran Premi del Canadà, en aquest horari que el seu continent americà doncs permet que no haguem de matinar tant i veure-ho més de tarda a vespre.
Gràcies, Ramon. Fins després. Bon dia.
Fins ara.
Aquest diumenge 10 de juny, en directe a Ràdio Estel, a partir de les 6 de la tarda, l'Eucaristia de Corpus Christi des del Pla de la Seu, a l'exterior de la Catedral de Barcelona. Missa presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recorda-ho, serà en directe aquest diumenge 10 de juny a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ja és casualitat, però oi que alguna vegada has trobat monedes enterrades a la platja?
Quina passada! 2 euros!
De vegades els diners et persegueixen, com en el doble estalvi d'Hipercor, perquè ara estalvies amb l'ofertassa de cadires plegables per només 20 euros i estalvies després amb un 10% de bonificació en alimentació, neteja, perfumeria i per a farmàcia.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara, quan d'aquí a 3 minuts i mig seran 8:45, a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que ens acaba d'entrar. Autopista AP7, la zona del Papiol. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Tarragona, diguem-ne. Hi ha aturades, uns 4 quilòmetres entre Rubí i el Papiol. Autopista AP7, com dèiem, accident en sentit sud, que ens complica la circulació. A banda d'aquest punt, a la resta de vies no sembla un matí massa complicat. Hi ha aturades, però bàsicament les habituals, vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments no hi ha incidències a destacar. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen, per tant, en normalitat, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui esperem un dia marcat pel sol a la majoria de comarques, però això sí, amb el pas d'alguns núvols alts i prims que deixaran el cel puntualment una mica entrenyinat. Però, com dèiem, amb predomini en general de l'ambient assolellat. Les temperatures avui, en general, a migdia seran una miqueta més baixes que no pas les que teníem ahir. Demà comencem el cap de setmana de nou amb predomini del sol, tot i que de matinada, a primera hora del matí, podran parlar d'alguns intervals de núvols que aniran circulant, s'aniran trencant durant les hores centrals del dia, quedaran alguns núvols baixos, poca cosa en conjunt, a punts del Pirineu, Prepirineu, punts del quadrant nord-est, litoral central, però com dèiem a migdia també en aquests sectors veurem força estones de sol. I diumenge podríem repetir una tònica similar amb predomini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral nord, i de nou amb nuvolades que durant la tarda seran més presents aquest cop, sobretot a la zona del Pirineu, Prepirineu, especialment al sector occidental, on també esperem que hi hagi algunes precipitacions. De moment ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè trobem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I al ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
De seguida arribem a 8:45, moment de recuperar l'última hora informativa. Tindrem després la tertúlia. I al final del temps de la tertúlia donarem a conèixer els noms dels 10 guanyadors d'entrades dobles per al Teatre Goya de Barcelona avui a les 9 del vespre per veure l'espectacle Cel Obert. A partir de les 9, més temes aquí al primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia. El Fons Monetari Internacional calcula que el conjunt del sistema financer espanyol necessita capital per un import de 40.000 milions d'euros. Mentrestant, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no vol donar cap xifra exacta. El Consell de Ministres té previst aprovar avui el nomenament de Luis María del Inde com a nou governador del Banc d'Espanya en substitució de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Soledad Núñez seria nomenada subgovernadora de l'entitat. El promotor d'Eurovegas, Adelson Sheldon, diu ara que no és segur que l'Eurovegas s'instal·li a Espanya i ho vincula a la viabilitat de l'euro. Adelson ha descartat aquesta mateixa setmana l'oferta de Marina d'Or per acollir el complex i ha explicat que Barcelona i Madrid estan igualades en possibilitats. I en esports, avui comença l'Eurocopa de futbol amb el partit Polònia-Grècia. La selecció espanyola està concentrada a NASC, on prepara el seu debut diumenge contra Itàlia. I d'altra banda, l'entrenador Manolo Preciado, morta i d'un atac de cor, serà incinerat avui a Santander. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a les 9.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Per qui sonen les campanes? Per tots els passats que han estimat Catalunya. Diumenge 10 de juny, Dia de la Memòria. Campanades d'homenatge. Coincidint amb l'aniversari de la mort de Jacint Verdaguer, a les 7 de la tarda del 10 de juny, brandaran les campanes de diversos municipis catalans. Perquè som fruit d'un passat i homenatgem aquells que ens han deixat una obra clara. El 10 de juny a les 7 de la tarda, escolta les campanes del teu poble o ciutat. Sonaran per tots els que han estimat Catalunya.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, gran festa de la família amb el Papa. Un milió de persones ofereix a Milà el seu testimoni d'Església domèstica. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:15 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 4 minuts i mig de 9:15. Ja us hem dit ara fa un moment que d'aquí a una estona donarem a conèixer els noms dels 10 guanyadors de les entrades dobles per a l'espectacle Cel Obert, avui a les 9 del vespre al Teatre Goya de Barcelona. Però ja us anunciem que tenim una nova promoció en marxa. És un sorteig de dues entrades dobles per al concert Els Amics de les Arts, que serà dissabte de la setmana vinent, el dia 16, a les 10 de la nit a l'Ateneu Municipal de Sant Celoni. Per aquesta nova promoció, el que podeu fer, com sempre, és entrar en el web www.radioestel.cat i inscriure una vegada només el vostre nom cadascú per entrar en el sorteig que farem la setmana vinent, divendres també. I dit això, comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Ens acompanyen avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel de Barcelona Lluís Sols, membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia.
Bon dia.
També tenim el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
D'altra banda, ens acompanya el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc. Bon dia, senyor Pérez Francesc.
Bon dia.
I des de Tarragona, avui tenim amb nosaltres el delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona, Didac Bertran. Senyor Didac Bertran, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant del nomenament de Luis María de Linde com a nou governador del Banc d'Espanya, un nomenament que va fer públic ahir el ministre Luis de Guindos i que avui el Consell de Ministres aprovarà formalment per proposar el seu nomenament. Això arriba enmig de les xifres que circulen sobre les possibles necessitats del Banc Espanyol. El Fons Monetari Internacional parla de 40.000 milions d'euros i altres institucions com agències de qualificació parlen de 100.000, i enmig d'aquest ball de xifres el president Mariano Rajoy va fer ahir una crida a la prudència. Bé, com veuen tot això, amb el canvi al Banc d'Espanya i altres notícies que ens arriben, de rumorologia i també d'incertesa econòmica. Qui vol començar a obrir foc? Si vol començar el senyor Bertran, per exemple.
Senyor Bertran, que comença, senyor Bertran.
Obrim amb Tarragona avui.
Gràcies.
Endavant.
Doncs, si vol que li digui, aquesta notícia ni m'ha sorprès ni m'ha deixat de sorprendre. El que és curiós és que, com sempre, avui, divendres, el govern li anirà la mar de bé, perquè si la famosa roja aguanta fins a l'1 de juliol, tindrem juliol i agost bastant tranquils.
Sí, però la roja no debuta fins diumenge, en aquest cas, però vaja.
Ja,
sí,
però bé, ja comencem
comença
a parlar i tot això.
Els campions defensen el títol.
Etcètera, etcètera, etcètera. És una forma de distreure el personal. D'aquí 3 mesos ja en parlarem.
Bé, això del futbol ja ho sabem, interessa molta gent i també a la gent li va bé per distreure's de les seves realitats personals, no?
Aquí anem com a Roma, panem et circenses, però sense pànem, aviat.
En aquest cas, el futbol és, algunes persones ho han dit, molts pensadors, és el substitut de les guerres, no? El futbol i l'esport és un entreteniment únic.
Bueno, una guerra més.
Una guerra pacífica, en aquest cas, esportiva, teòricament.
Per ara.
Bé, més opinions sobre això del govern espanyol i el nou governador del Banc d'Espanya. Senyor Sols.
A mi em sembla una decisió no massa encertada, sincerament, i continua en la línia d'allò que ha passat a Radio Televisió Espanyola, no? És a dir, la tendència a controlar les institucions, que ja es va veure quan estava l'oposició, el PP, doncs, els 4 anys que es va trigar a renovar el Tribunal Constitucional perquè ells el controlaven i no volien deixar-ho de controlar. Més o menys el mateix va passar al Consell General del Poder Judicial. Han arribat al poder, immediatament han canviat la llei de Ràdio Televisió Espanyola, han posat una persona... Bueno, i el banc fan el mateix. Entre els diferents candidats que havia, han escollit aquell de més, diguem, fidelitat partidària. I això no és bo. I no és bo en una institució com el Banc d'Espanya, que tothom diu que convé que sigui independent. Penso que és un error.
Senyor Agonès, per exemple. Bueno,
jo no discrepo completament, no sé si quin és el...
El govern té la facultat d'anomenar el governador.
No, però vull dir, anem a veure, jo he sentit totes les opinions de tots els partits polítics, és a dir, tant se va el PSOE com la Convergència i Unió, com el PP, estan d'acord amb que aquest senyor...
Sí, va haver-hi molta unanimitat.
Hi ha una, en aquests moments, per primera vegada, dic, ostres, el nomenament del Banc d'Espanya és consensuat i la vicegovernadora és una senyora que ha ocupat un alt càrrec del PSOE. Vull dir, per tant, no és un... Jo no el veig una persona, diríem, partidària en aquest sentit, no? El que sí que era partidari és l'anterior governador, que havia sigut ministre amb el govern socialista, no?
Secretari d'Estat, perdó, sí. El ministre havia estat el seu germà.
Secretari d'Estat. D'Economia, precisament. Sí. No sé, jo penso que aquest nomenament ha estat acollit bé, a veure, tant se val pel govern com per l'oposició.
Sí que és un home proper a Luis de Guindos, això sí, se'l considera...
No, Luis de Guindos, però això no significa... Que diríem...
Que ho hagi de fer malament.
No, però vull dir, a veure, és acceptat per tothom, vull dir, és una persona ben coneguda, és a més una persona culta, és una persona...
Funcionari amb experiència i coneixement del Banc d'Espanya,
també és important. És una persona que ha estat molts anys al Banc d'Espanya, etcètera, i amb una subgovernadora que després, doncs, ha sigut el càrrec del Partit Socialista. Jo penso que aquest és el primer nomenament que es fa, diríem, amb consens.
Sí, per tant, hi ha aquí discrepància, però vaja.
Sí, no, però anem a veure. Jo penso que arribarem, és la meva intuïció, i penso que una intuïció basada també en el que està passant en aquests moments, no? Que tothom demana, la societat demana, inclús, doncs, el príncep ho va dir l'altre dia, doncs, home, que es té que anar endavant amb aquesta gran crisi que tenim, deixem-se de punyetes entre si són vermells, grocs o verds, jo crec que hem d'anar junts, i en aquest sentit jo crec que el consens és una de les coses millors que es pot, la millor política que es pot seguir per treure endavant el país, no? Perquè els països no es treuen. Recordo els pactes de la Moncloa i recordo... és una situació molt semblant, o sigui, el país està molt malament, llavors no valen polítiques, ara tu tires per aquí, jo tiro per allà, que la gent vegi, sobretot l'espectacle fora d'Espanya, diríem que estirem els trastos pel cap, que aquí això no funciona res, ingovernable, que no sé què... Jo penso que s'ha d'anar a més polítiques de consens que no pas en polítiques de disconformitats, disconformitats no, de, diríem, de tensió i de no diàleg.
Senyor Pere Francesc.
Si no, jo voldria només breument 3 reflexions. La primera és que espero que serveixi per alguna cosa, perquè davant de la incertesa en la que estem tots plegats i fins i tot el propi govern, potser en aquest moment jo no sé si servirà d'alguna cosa nomenar aquesta persona. Déu vulgui que sí, perquè les circumstàncies demà poden ser absolutament diferents de les d'avui i, per tant, potser aquesta persona... avui pot ser bona i demà pot ser inútil, diríem, no? Això en segon lloc. Després, aquesta mania que tenen, no?, els polítics de no jubilar-se, o sigui, als 67 anys, una persona, amb tots els respectes, pot ser d'una gran vàlua, però s'hauria de començar a retirar de la circulació i deixar pas a persones segurament molt preparades que també hi ha en aquest país que poden fer grans aportacions a molts àmbits de la vida. No?
En tot cas, als 70 s'ha de jubilar.
Clar, o sigui que
un límit diferent.
Clar, però ja és un nomenament que figura que no pot acabar el mandat perquè ja està nomenat, diguem-ne, massa gran. Doncs per què hem de fer les coses d'aquesta manera? Això no ho entenc. I després la tercera cosa és que m'agradaria saber exactament quines competències tindrà aquest senyor per mirar de fer alguna cosa útil per sanejar el sistema bancari espanyol, que és el que últimament ens preocupa a tots, no? Perquè, clar, si no té cap tipus de competències reals, poden posar aquest com poden posar, diríem, doncs, no sé, una altra persona, qualsevol, no? Em provoca dubtes, perquè com que no sabem molt bé què ens passa ni què podem fer des del punt de vista de la pròpia autonomia, diguem-ne, o sobirania espanyola en l'àmbit de dels problemes econòmics que són europeus, voldria que fos útil. Ara, tinc els meus dubtes de que pugui fer alguna cosa per sanejar, si més no, el sistema bancari espanyol. Tinc els meus dubtes, perquè tampoc no sé quines poden ser les seves competències reals.
En tot cas...
Jo crec que ho té bastant, sí, bastant bé, ara, aquest governador, en el sentit de que, un, li vindran els senyors del Fons Monetari Internacional a dir-li què és el que ha de fer. Les directives de la Unió Europea se saben quines són i, per tant, doncs, ha de seguir aquestes directives. Després... Bueno, li queda per fer, i aquest és un punt, diríem, un puntus dolens, que es diria, no?, que és el sanejament del sistema, especialment de les caixes, i del que és tot el sistema financer, i què passarà amb Bankia, però aquí ja això se li escaparà amb ell, perquè crec que Bankia acabarà més en els jutjats que no en el Banc d'Espanya. O sigui, per tant, jo penso que no té una tasca, diríem, complexa en el sentit de prendre decisions en solitari, sinó que les decisions ja li venen, o sigui, ja li ve un paquet bastant fet, no? El que passa que les haurà d'aplicar, i en aquest sentit, doncs, jo crec que les haurà d'aplicar amb cordura, les haurà d'aplicar, insisteixo, amb consens. Jo és que insisteixo molt ara cada vegada més amb el consens, perquè és que si no, no farem res. Aquí cada un tira per la seva, i això no pot anar bé al país.
I senyor Sols, i després el senyor Bertran, si vol
afegir. Que aquest candidat no és un candidat de consens, ni de cap manera, és més bé un candidat de partit, que hi havia una altra persona pròxima al PP, però de perfil una mica més independent, que era González Páramo, i no ha estat la persona escollida. En aquest sentit, penso que precisament perquè se convenen polítiques de consens, aquest anomenament no és afortunat.
Jo em repeteixo les opinions que diuen les opinions del PSOE, que s'han manifestat fins ara, entre ells, bueno, tots els... líders principals han dit que els hi sembla molt bé, que és una persona preparada, que tal, i que després Convergència i Unió també els ha dit que els hi sembla bé. O sigui, jo no sé si el sabien o no el sabien, el nom, no sé si s'ha consensuat el nom, probablement no, però vull dir, evidentment, que crec que hi ha hagut un sondeig, per a mi està clar, perquè si no hauria sigut una resposta tan així, no? Posant després una subgovernadora, insisteixo, no hi ha d'un perfil polític, sinó que a més havia sigut un alt càrrec amb el govern Zapatero, o sigui que, per tant, jo crec que això no és una casualitat, vull dir, aquestes coses passen perquè abans s'ha parlat d'alguna manera. No?
A més, s'ha de dir que els mandats de governador del Banc d'Espanya no coincideixen normalment amb les legislatures polítiques, i ha passat de vegades que en períodes d'un governador de perfil més socialista hi ha hagut governs del PP, va passar amb Luis Ángel Rojo un parell d'anys, em sembla, i amb altres governadors, i bé, això també potser fa obligat al consens. Es pot discutir?
Certament subratllar que és una mostra de responsabilitat del partit de l'oposició no fer qüestió del proper governador del Banc d'Espanya, com acaben de fer els dos mesos anteriors, amb resultats nefastos,
sí.
Els àmbits governamentals.
Fernández Ordóñez, precisament, havia tingut tensions amb el PP derivades del seu nomenament anterior.
Fernández Ordóñez era un inútil, aviam. Jo, sigui del partit que sigui, no és un problema polític. El Fernández Ordóñez era que un senyor que no manava.
Un inútil que encara no l'han deixat parlar, eh?
Sí, però escolta, a veure, els forats que s'han produït en tot el sistema financer...
Per solucionar els problemes,
sí,
els forats... del sistema financer espanyol, de recapitalització, etc. Jo crec que aquestes mesures són de cara a la galeria, perquè no té competència. O sigui, abans ho comentàvem, no? Què haurà de fer aquest senyor? Demanar que l'ajudin, no, a l'estat espanyol, per dir-ho d'alguna manera, però per fer això també podrien suprimir el Banc d'Espanya, perquè jo no acabo de saber en aquest moment per què serveix avui en el sistema de la crisi, diguem-ne, financera europea, el Banc d'Espanya.
Per controlar els bancs i
les caixes. Però si no ho fa...
Com que no emet moneda, només pot fer això.
Però si no ho fa, aleshores...
Sí, aquesta és la qüestió.
Podríem tancar la barraca, no?
El senyor Bertran... Sí, el senyor Bertran pot dir alguna cosa, després el senyor Aragonès.
Que comparteixo aquesta opinió que s'acaba de donar. Bé, si estem en un altre escenari, perquè cal mantenir vells decorats, i en quant a aquest senyor... Bé, no sé, donem-li un marge de confiança, però això de que sigui un home de partit i, a més, un home d'un senyor X, això fa que pensar que aquest senyor el que es limitarà a dir serà a dir Cibuana el que li manin i avall.
Sí, senyor Aragonès, perdoni.
Bueno, jo no penso d'aquesta manera. Penso que, bueno, no sé, la personalitat del Linde és una personalitat bastant més potent que no pas dir, escolti, miri, el senyor Guindos me diu que faci això, jo faré això altre, jo no crec. No, el que volia dir és que, anem a veure, el govern, el Banc d'Espanya és l'organisme regulador del sistema financer. És a dir, el Banc d'Espanya controla no solament els nomenaments, consells d'administració, etcètera, etcètera, que, en fi, no és que hi tingui, però alguna cosa hi té a veure. Però, sobretot, sí, els balanços i comptes de resultats. I sobretot els balanços. Escolti, els balanços dels bancs estan tots podrits. I ara ho sabem. Ens hem enterat, ens hem enterat 10 anys després, o 8 anys després. Però estan tots podrits. I qui ho sabia que estaven podrits? El senyor governador del Banc d'Espanya, entre d'altres. Però el senyor governador del Banc d'Espanya, que té la missió de controlar i de regular, diríem, els balanços i dels bancs i de les caixes, doncs ha permès tot el que ha permès. Perquè ara de dir que la Caixa Catalunya té un forat de 7 a 8 mil milions d'euros, escolti, això ja ho sabia el Banc d'Espanya. Que Bankia era un desastre, això ja ho sabia el Banc d'Espanya. Que la CAM després va dir, oh, això és el que no hauria... Escolti, vostè ja ho sabia el que era allò, perquè sabia perfectament quins eren els números, a on estaven fonamentades els actius, etc etc. O sigui, a toro passao, diríem, és molt fàcil de dir, escolta, això era un desastre. Escolta, vostè ho sabia? No solament ho sabia. Havia d'haver intervingut perquè allò no es produís. No va intervenir. És a dir, no va intervenir i no solament això, sinó que el Banc d'Espanya va animar en els diferents organismes directius de bancs i caixes a que s'invertís en el tema immobiliari. I és per aquest motiu i no per un altre, perquè si no, no hauríem pogut fer que els bancs i caixes van donar crèdits, hipoteques, etc, per un valor superior al preu de mercat a qui comprava valors immobiliaris. Llavors, doncs, vull dir, a veure, és que el Banc d'Espanya té... No solament té poder, sinó que, a més, té responsabilitat. No?
Bé, dues últimes opinions. A mi, senyor Sols...
A mi em sembla inacceptable, sincerament, allò que ha passat ara, de que quan s'ha vist la pèssima gestió que han fet algunes caixes, caixes molt controlades políticament, la majoria d'elles per determinat partit, que la culpa sigui del governador del Banc d'Espanya, perquè no ens han vigilat prou, ens hauria d'haver vigilat més. Això em sembla que és una mica vergonyós. I per si un cas, aquest senyor dic que és un incompetent i no deixar-li parlar. O sigui, jo no puc dir que un senyor és incompetent quan encara no he sentit la seva versió.
Realment... quasi cada mes surt a fora i parla, surt al Parlament i parla, quasi cada mes. Hombre, això ho hem vist, i donant lliçons al govern, dient això és tal. Recordo l'última seva intervenció, una de les últimes seves intervencions, dient, la CAM és un desastre, és precisament el que no s'havia de fer. Caram, per què no li va deixar fer, dir vostè, que no ho fes?
Perdoni, senyora Aragonès.
Doncs que bé s'ha solucionat el tema de la CAM, que era la que estava pitjor de totes. Què vol dir? Que és que, de la mateixa manera, si no s'haguessin fet xapusses com les que s'ha fet amb Bankia, probablement s'hauria solucionat tot sense aquesta recaiguda que hem tingut, que ens ha portat fins fa res per sobre dels 500 punts de prima de risc. La crisi financera és una conseqüència de la bombolla immobiliària, perquè algunes entitats havien concentrat massa riscos en el sector immobiliari. I això sí que és un error de no haver-ho denunciat i de no haver-ho impedit abans. Però no va animar mai això. Però potser és cert que va cometre l'error en l'època de la bombolla de no sancionar els bancs que concentraven massa riscos en aquest sector. Home. Això és cert. Ara, fora d'això, allò que ha passat no és que una gestió horrorosa d'uns i d'altres, sinó senzillament que una vegada han concentrat molts riscos en el sector immobiliari, ha caigut els preus del sector immobiliari i llavors ha creat un forat en els bancs. Forat que no seria tan gran si no fos per la pèssima gestió de Bankia.
Doncs, que la CAM i la Bankia no tenen res a veure, no sé.
No, jo una cosa que voldria dir també és que per primer cop en una tertúlia crec que no hem dedicat més de 5 segons a parlar de la prima de risc. Només ha sortit diríem ara així d'esquitllada, no?
Sí.
Per tant, doncs crec que ens podem felicitar tots plegats perquè hem estat capaços de, com a mínim, no parlar d'això. Estem parlant d'altres coses i també, curiosament, estem parlant d'un altre tema que a mi em resulta interessant, que és de persones. O sigui, estem parlant de persones, en aquest cas, persones que gestionen interessos públics, alguns que entenem que ho han fet de forma horrorosa i altres que desitjaríem, no?, que ho fessin una mica bé perquè tots plegats puguem sortir endavant d'alguna manera, no? Ara, jo, com a reflexió també i com a ciutadà, no?, el que, ciutadà que escolta de vegades les notícies i aquestes coses, el que sí que m'agradaria expressar, no?, és el més absolut desconcert informatiu, no?, sobre aquests temes. Cada dia tenim una perspectiva nova del tema aquest de la crisi financera, no?
Però sempre amb elements negatius i incertesa. Sempre
amb incertesa.
També hi ha alguns no sabem... positius o d'esperançadors, sí, però, sí, bueno, però sempre hi ha els negatius.
Per tant, jo aquí la meva esperança, si és que es pogués dir d'aquesta manera, pues estaria posada en que aquest bon home o tal, que se suposa que sabrà més que jo en tot cas, que faci alguna cosa. O sigui, al final és aquell lema, no?, de no sé quines pel·lícules americanes, que diu, todo va mal, que alguien haga algo. O sigui, no? O sigui, és que ja és un crit al cel, sisplau.
Ens quedem avui com a lema, sí, de consens, eh? Sí. Si tot va malament, que algú faci alguna cosa.
No, però jo
penso... algú ha d'estar a Brussel·les.
Jo com a ciutadà, modest ciutadà, ja no en sé més, no? I necessito que algú, aquest senyor se suposa que serà un expert, o un altre, no sé qui sigui,
també però, sisplau, a Catalunya,
arreglin alguna cosa, que això està molt malament. Això és, no? És una, sí, mica un missatge de la gent del carrer, no?
Les males notícies tenen una estructura clara. Els ajuntaments han produït una caiguda en la recessió. La caiguda en la recessió han provocat que les entitats financeres tinguin una situació més problemàtica que abans, perquè hi ha gent que va a l'atur i no pot pagar. És que és així de senzill.
Sí, sí.
Bé, senyors, si els sembla, deixem aquest tema. El senyor Bertran també pot intervenir quan vulgui.
D'acord, gràcies.
Però, vaja, els proposo comentar, ja que tenim avui aquí dos professors universitaris, un d'una universitat pública i un altre d'una universitat privada, però, vaja, professors que poden dir alguna cosa sobre la reunió del ministre José Ignacio Wert ahir amb els rectors de les universitats. Els va dir que les comunitats autònomes tenen competència per decidir preus de matrícules universitàries i també es va parlar del règim de dedicació del professorat, que serà sotmesa a la deliberació d'una comissió mixta. Qui vol començar a parlar? Sí. També poden parlar els altres, evidentment. Sí. Senyor Pere,
no,
Francesc.
No, jo, com que he dit en públic diverses vegades que, primer, políticament no comparteixo la manera de gestionar els afers públics, en aquest cas d'incidència econòmica, per decret llei, no? Perquè em sembla que és una xuleria inadmissible, no? O sigui, aquí tot es fa per decret llei, tot és urgent, extraordinari, ja ho sabem, això, però clar, com a mínim que la gent pugui expressar alguna cosa que no sigui el propi govern quan fa el decret llei, no? D'un dia per l'altre. Aleshores, jo considero que estem en una situació, diguem-ne, d'un decret llei, que és el que regula aquestes qüestions de la pujada de les taxes, la dedicació del professorat i altres qüestions, que, curiosament, és per racionalitzar la despesa, però que si s'apliqués en molts aspectes, literalment, tal com diu aquest decret llei, per exemple, en la dedicació del professorat s'hauria de contractar professorat nou, de manera que, aleshores, seria, diguem-ne, un despropòsit. Perquè com que està fet malament, doncs jo el defineixo, ara seria un tema molt llarg, he escrit alguna coseta sobre això, una animalada inconstitucional. O sigui, aquest decret llei per mi és una autèntica animalada inconstitucional.
I ho diu un professor de dret constitucional, eh? Ens l'hem d'escoltar una mica.
M'allargaria molt, però només en el tema de les taxes és molt fàcil dir per decret llei i després ja les comunitats autònomes s'espavilaran. O sigui, em sembla allò inadmissible, bueno, una immoralitat, no?, actuar d'aquesta manera. I després, del punt de vista de la dedicació del professorat, convertir mèrits voluntaris en requisits imprescindibles per, diguem-ne, de computar la dedicació del professorat, és com dir, bueno, la segona part del partit canviem les regles de joc, no? I aleshores, clar, així resulta que per mi és la crisi absoluta del dret i de l'estat de dret per raons de la incertesa econòmica en la que estem tots ficats.
Senyors, ens queden 2 minuts. Sí. Què més volen comentar?
Bueno, jo estic en una universitat privada i, per tant, a mi no m'afecta el decret llei. O sigui, ara penso que és dolent que s'hagi fet per això, per decret llei. El que passa és que sí que hi ha un run-run sempre de que el professorat s'hi dedica poc a la universitat, generalment, i, per tant, doncs, convé una millor dedicació. I no solament perquè per estalviar uns calerons, jo penso que aquest no és l'objectiu, sinó perquè crec que cada un té que complir amb la seva obligació. I, per tant, si un senyor guanya un sou, doncs aquest senyor té que complir amb la seva obligació. En segon lloc, doncs, les taxes de les matrícules. És que jo no sé per què la universitat té que rebre aquestes enormes subvencions estatals. Les matrícules paguen només un 17-18% del total del cost de la universitat. Per què? O sigui, que un senyor que és un fill de un senyor que té unes grans possibilitats econòmiques paga exactament el mateix que un que no té res absolutament, i aquells calerons que té que pagar per la matrícula té que anar-los a buscar, doncs, els estius anant a treballar en els baretos aquests de la platja, etc, etc. O sigui, no entenc aquest sistema, no hi ha un sistema de beques, diríem, clar i transparent, tampoc. Ni suficient, i ara diuen que es donaran beques als que treguin un 5,5 o un 6%. Escolti, un 5,5 de mitja i tal, això, aquest senyor és molt poqueta cosa, eh? Vull dir, això de que ser un senyor que dius, bueno, la universitat ha de ser l'excel·lència, la universitat ha de ser, doncs, allò que es diu el 5,5 és molt baixet, no? Llavors, que donem beques a tothom i ja està, no?
Ho hem de deixar. Didac Bertran vol comentar alguna cosa?
Doncs no, perquè desbarreria perquè només veient, llegint la premsa, el que ha dit el senyor Huert sobre això de les taxes universitàries i passar-li la pilota o la patata calenta als diferents universitats i diferents autonomies, jo dic, per què necessitem un govern?
I però com deia el senyor Pérez Francesc, a sobre fa decrets
per marcar... Clar, no dialoga abans, no? Sí. De dir, bueno, és que li semblaria bé pagar alguna cosa.
Això deu ser resta, suposo, d'un imperi colonial vingut a menys. Encara que aquells...
Ho deixem aquí. Gràcies, sí. Didac Bertran, Joan Lluís Pérez Francesc, Lluís Sols i Salvador Aragonès. Abans d'acomiadar-nos, ens ha de donar un número, aquesta veu innocent, que és...
El número de la